Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Benvinguts al De Cap i de Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. A vegades ens preguntem què és el que ens mou, què és el que mana en nosaltres, el cap, el cor. Escoltem més el que sentim o escoltem més el que pensem? També pot ser que ens moguem impulsivament, sense dedicar temps a preguntar ni el cap ni el cor. No obstant, mai no tenim tanta força com quan som moguts en la mateixa direcció per tot, pel cap, pel cor, i llavors les nostres accions són coherents amb el que sentim i amb el que pensem. De fet, aquesta coherència entre pensar, sentir i fer és una de les claus del nostre benestar. Som coherents? Quines conseqüències té no ser-ho? Com podem ser-ho més? Doncs tot això, tot seguit, avui, el De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Creixement personal amb Oriol Casals.
Avui parlarem, doncs, d'aquesta coherència i ens preguntarem com augmentar la coherència entre el que pensem, sentim i fem, i en parlarem amb les següents persones. Avui ens acompanyen com a convidades l'Encarna Expósito i la Fina Ferrer, les dues són psicòlogues i treballen a la Fundació Eduard Ponset, però també tenim el nostre col·laborador Jordi Casado, Coach Life. Benvingut, Jordi.
Aquí estem, a punt de començar el programa.
A punt de solfa. I a punt de solfa també està aquí al costat meu la Núria Benedito, coach i psicoterapeuta. Benvinguda.
Gràcies.
Un dia més, també ens acompanya des de Control de Sol Jordi Carretero. Amb tots ells comencem De Cap i de Nou.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. De Cap i de Nou.
Anem a conèixer les nostres convidades d'avui. Em deien fa un moment que són l'Encarna Expósito, que és psicòloga d'adults, especialista en teràpia breu, i la Fina Ferrer, psicòloga infantojuvenil, especialista en teràpia centrada en la família i és també professora a la Universitat de Barcelona. Amb dues psicòlogues treballen també a la Fundació Eduard Ponset. Benvingudes, Encarna, benvinguda, Fina.
Gràcies.
Potser estaria bé també, a tots ens sona i coneixem molt l'Eduard Ponset, sobretot doncs, per tot l'espai o tot el treball de divulgació que fa, però potser seria bo també que abans de començar a entrar en tema ens expliquéssiu una mica què feu a la Fundació Eduard Ponset.
Doncs bé, col·laborem al servei Apple, que és un servei d'apoi online, que està doncs, a la xarxa disponible per tots els internautes, no? I allà exposen, diríem, els problemes o inquietuds que tenen. Llavors, som un equip de psicòlegs que responem a aquestes consultes o aquests problemes d'una forma, diríem, aconsellant, no? Donant pautes, idees, per tal de que la persona, de forma més autònoma, pugui afrontar aquestes dificultats. A part, doncs, donem l'opció de consultar altres problemàtiques i així la persona pot consultar i pot veure altres perspectives, altres formes d'enfocar el problema i d'aquesta manera s'està col·laborant de forma totalment accessible a les persones acompanyant-los en els conflictes que tinguin durant el dia a dia.
Això es fa per escrit o així en videoconferència?
Per escrit.
Per escrit, per escrit. Tant una com l'altra feu aquesta tasca.
A veces facilitamos que vayan al psicólogo.
Ah, imagino que quan veieu que una cosa és molt complicada com perquè sigui atesa d'aquesta manera, llavors arribeu, no? Us aconselleu que treballin amb un professional directament.
Sí, o sea, la idea es, a veces consultan por cuestiones que pueden solucionar solos, con lo cual al final el último consejo es tú puedes solo, y a veces tú tienes que educarle en esto es un problema, ¿de acuerdo? Tienes que acudir a un profesional. Uh-huh. De hecho, hay consultas desde violencia de género hasta suicidio, me quiero suicidar. O sea, hay consultas realmente graves.
I això és una consulta que pot fer tothom de manera gratuïta, tan sols enviant un mail, un correu electrònic.
Exacto. Además, la idea, precisamente, era pues ayudar de forma gratuïta a las personas que no tienen alcance económico, ¿no? Uh-huh. Porque a través de un caso, tú puedes investigar otro caso y luego otro caso. No sé cuántas consultas llevamos contestadas, pero, bueno, no sabría decirte uh-huh. datos. Pero realmente el proyecto empezó en el 2009, ¿puede
sí,
ser?
Sí, 2009, ¿eh? Sí. Uh-huh.
Y ahora ya somos 35 psicólogos de diferentes provincias. Uh-huh. Se ha extrapolado y se ha ido incluso a República Dominicana.
¿De unido?
Sí, sí. Y bueno, el proyecto va creciendo y realmente, bueno, es una página... No te sé dar datos, te podría haber traído datos... Però, bueno, és una pàgina...
Ens fem idea, vale. Ja, una mica, si més no, de la possibilitat, i és bo que els oients sàpiguen que si tenen alguna consulta a fer, poden accedir, imagino, mitjançant la web. A la web tindran tota la informació. Recordeu el nom de la web de la Fundació Eduard Ponset?
Es diu applefundaciomafre.org, crec.
En tot cas, googlejant Fundació Eduard Ponset sí. Serà més senzill i allà poden tenir aquest recurs. Doncs bé, presentada també la Fundació, imagino que en totes aquestes consultes que feu surt moltes vegades aquesta coherència o incoherència, perquè és una de les línies del vostre treball, aquesta coherència o incoherència a partir del que fem, del que sentim i del que pensem. I això, si us sembla, és el que anem a posar avui en safata o aquí al mig de la taula.
De cap i de nou. Punt de partida.
I aquest és el nostre punt de partida d'avui, que potser seria bo que comencéssim definint una mica què enteneu vosaltres des d'aquesta línia de treball per coherència. Què seria coherència des del treball que feu vosaltres?
Festinger era un psicólogo social de los años 50 que habló de la disonancia cognitiva. Postuló que existe a veces un conflicto interno que se genera por las incongruencias que vive la persona. Incongruencias que producen tensión y desarmonía. Pero nosotros vamos a hablar hoy propiamente de incoherencia. Uh-huh. Yo llamo incoherencia en el cuando no existe una sintonía entre el pensar, el hacer y el sentir. Nosotros tenemos que lidiar entre nuestros propios deseos y la moral, las reglas, las prohibiciones sociales. Tenemos que regularlo, necesitamos poner en acuerdo nuestro deseo con la norma, con la prohibición, con la moral. Y subrayo poner en acuerdo porque es la palabra coherencia, de hecho, significa conexión, relación, unión. Por ejemplo, a consulta acudió una persona que es médico y su motivo de visita era que estaba muy insatisfecho con su trabajo y que no entendía muy bien por qué. Que desde siempre él había querido ser médico, desde bien pequeño. Y me dijo, como mi primo de 6 años, ¿no? Había una familia, 4 generaciones de médicos. Uh-huh. Era una cuestión cultural dentro de la...
Clar, ell ho havia viscut tota la vida i li semblava doncs, que ja d'una manera potser inconscient ja es va adherir a jo vull fer el mateix que seguir aquesta tradició, no? Tant si li agradava potser un nivell més personal com no.
Exacto, exacto. Y entonces, indagando desde sus emociones, descubrimos que lo que más le emocionaba era la música clásica. Y ni siquiera se había planteado pues, aprender a tocar ningún instrumento musical. El sentido de coherencia es comprender qué pienso, qué hago, por qué lo hago, qué siento, por qué lo estoy sintiendo. Y comprender, también subrayo, pasa por la aceptación incondicional de uno mismo y hacia uno mismo, ¿no? Para entenderlo de forma más sencilla, uh-huh. Yo hablo de la metáfora del puzzle.
La metáfora del puzzle. Anem a descobrir què vol dir això.
Imaginaos que estamos haciendo un puzzle y nos falta una pieza uh-huh. o 2 piezas. O bien vamos a poner una pieza y nos equivocamos y la pieza no encaja. Si hemos perdido alguna pieza o bien alguna de ellas no encaja en el puzzle, evidentemente está inacabado. O bien, mucho peor, ¿eh? Si forzamos las piezas que no encajan, pues ya no solamente tenemos un puzzle inacabado, sino un puzzle disparatado. Uh-huh. Es decir, que si una de las piezas nos ponemos en el lugar equivocado, no vamos a ser felices. Si una de las piezas no encaja, pues tampoco vamos a ser felices, ¿no? Al final, la incoherencia, en el sentido más empírico, sería hacer algo que no queremos hacer, ¿eh? O Seria la situació de sentir...
Que no ho volem fer a nivell més profund, no?
Exacte.
Aquí el que potser estaríem distingint és a nivells potser més superficials, de dir, funciono, i sí, vull fer això, i l'altre és quan tinc temps per mirar dintre i dir, no, 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 és que realment això que estàs fent potser no és el que t'agrada, potser no és el que vols, aniríem en aquesta línia?
Sí, iríamos en esta línia.
Per què actuem incoherentment? Perquè d'alguna manera tots tenim incoherències, no? Imagino que el 100% de coherència és deu ser un treball de per tota la vida, no?
Exacte, tots som incoherents i justament és un aprenentatge també ser coherents, pensem, no? Llavors, a veure, actuem de manera incoherent també una mica per tot el que hem après. O sigui, per tot el que hem après des de ben petits, infants, adolescents i...
Això vol dir que quan som petits, abans allò de l'aprenentatge, som coherents.
A veure, és que un nadó, per exemple, si té gana, plora.
Plora, no? I ja està.
T'ho fa saber, d'alguna manera.
No pensa dir, ara hauria de... Tinc gana, però no ho diré perquè la mare no s'enfadi, no?
Exacte.
No té la capacitat de fer això.
Deixem-los temps, que encara
acabaran
parlant.
Sí, perquè a poc, a mesura que van creixent, van desenvolupant aquesta capacitat de dir, no, ara no ho dic, perquè tal, sí? Perquè la mare tindrà una reacció, doncs li sentarà malament, s'enfadarà o el que sigui, no?
Per tant, d'alguna manera, quan comencem a pensar és quan ho emboliquem tot.
Això
és quan, comença la nostra incoherència, ens dona unes possibilitats enormes aquest pensament, però ens dona també aquesta dificultat, no?
Mm-hmm. Exacte, perquè és el que diem, no? L'emoció, el pensament, no? Van lligats i llavors, doncs, si l'emoció va per una banda i el pensament va per una altra, és quan parlem d'incoherència i després, evidentment, ho veiem en l'acció.
Mm-hmm. Ens fa patir aquesta incoherència?
A veure, moltes vegades sí. Per què? Perquè ens veiem que fem certes coses que realment no estan en concordància amb el nostre món intern. Sí, ja sigui amb els nostres pensaments o les nostres emocions. Llavors, aquestes inconcordances, doncs, és el que ens genera més insatisfacció personal, moltes vegades, més infelicitat, no? I llavors, aquí és on tenim, o aquí és on rau la importància de buscar aquesta coherència amb un mateix.
El fet de que, clar, quan tenim pensaments, jo diria que, no, això vosaltres ho sabreu millor que jo, no? Tenim pensaments i podem ser conscients de dir, no, és que jo vull fer això, però resulta que si rasco més i rasco més i rasco més, hi ha uns altres pensaments que també formen part de mi que em diuen el contrari. Per tant, tenim aquí un garbuix de pensaments, perquè l'emoció és una resposta al pensament. O no? A veure, explica'ns-ho, Fina.
A veure, això és el que és l'ou o la gallina, no? Saps què comença? L'emoció, el pensament... És difícil de respondre segons el meu punt de vista. El que sí que estic d'acord és que moltes vegades els pensaments que tenim o els que ens venen més superficialment no es corresponen amb els que tenim més profundament, no? Que és els que potser hauríem de parar-nos a pensar o tenir un espai per nosaltres mateixos, un temps, no? Per connectar amb aquestes emocions o aquests pensaments més primaris, per realment poder ser més autèntics i més honestos amb nosaltres mateixos i seguir aquests pensaments més profunds o aquestes emocions més primàries.
Doncs cap aquí és on volem anar.
De cap i de nou, l'objectiu.
Aquest seria el nostre objectiu, aconseguir aquesta coherència. Què passarà si aconseguim o anem guanyant amb aquesta coherència? Com ens sentirem? Com veurem la vida? Com viu la vida una persona coherent?
Doncs a veure, una persona coherent, o que intenta ser coherent, no? Que està aprenent a ser-ho o que està en aquest camí de la coherència, el que va adquirint és molts sentiments de pau, de tranquil·litat, de satisfacció amb un mateix, no? I el que va veient és que té totes les eines dins seu per afrontar el que li vingui, el que li porti la vida. O sigui, obstacles sempre n'hi ha, conflictes sempre en tindrem, però la clau està en poder... resoldre'ls o afrontar-los amb les pròpies eines. Moltes vegades busquem a fora que ens solucionin els problemes quan en realitat
la resposta
la tenim nosaltres, no?
La tenim a dins. Hi ha persones que fan cas, més cas d'allò, són més racionals, són més reflexives, pensen molt les coses i sembla que una mica el que els acaba dirigint és el seu pensament. D'altres, les emocions els embarguen, allò que diu i queden com arrastrats per les emocions. D'altres actuen impulsivament, sense pensar, sense temps ni per pensar ni per escoltar les emocions. Què és el que ens portarà més possibilitats d'èxit?
Esto es un debate muy inacabado. Uh-huh. Es una buena pregunta. En nuestra opinión, la impulsividad nos lleva a hacer cosas desde el deseo, sin contemplar absolutamente nada más. Las emociones básicas, como el miedo o el placer, estarían situadas ahí también. Si miramos estrictamente el actuar desde la emoción o desde el pensamiento en su estado más puro y unilateral, podríamos ser poco exitosos. Creo que hacerle caso a nuestras emociones, en primera instancia, sería lo más recomendable. Posteriormente, mentalizarlo, pensarlo, para luego actuarlo, nos lleva al éxito. Pero ojo, a nuestro propio éxito. No al social ni arreglado, sino al que parte precisamente del quién soy, del qué siento y de qué quiero. ¿Y por qué primero emociones y luego pensamientos? Porque mientras sentimos es muy difícil pensar. Entonces, para poder ir a ese éxito buscado, a ese éxito personal, tenemos que ir primero a la emoción y desde la emoción al pensamiento.
Sí, si no fem primer aquest pas, si no reconeixem, si no escoltem, que també és un treball de reflexió, també és un treball mental, però en tot cas d'escoltar les emocions, si no fem primer aquest treball, difícilment podrem fer cas dels nostres pensaments.
Exacto. O sea, la emoción y el pensamiento realmente están unidos de una forma bidireccional. Uh-huh. ¿Vale? Lo que pasa es que la emoción es tan auténtica, tan de verdad, tan verdadera, como dice una alumna mía, que es con lo que tenemos que trabajar. Y desde ahí pasamos al pensamiento. Uh-huh. Y entonces el trabajo terapéutico lo hacemos así, en esa dirección.
Y la acción, el fer, hauria d'anar sempre al darrere, ¿no?
Sí.
En principi.
Sí, sí, sí.
Si hem començat per aquí, ja potser... Clar, que a vegades demana, la vida demana urgència, també, no?
Sí.
Però sempre que puguem, allò, comptar 10, allò que diem, compta 10 abans d'actuar, però ha de ser per escoltar les emocions i per escoltar els pensaments. Uh-huh. Estaríem d'acord amb això. No sé si el Jordi i la Núria són més d'actuar, de deixar-se portar pel cor o deixar-se portar pel cap, o són d'aquells que ja, escolta, coherència 100%.
Som uns aprenents, no, Núria? Encara estem en camí. Home...
Jo diria, Jordi, que tu ets més aviat reflexiu per això, no?
Buah, jo tinc les meves lluites, perquè un aspecte que transmeto força sovint és aquesta reflexió, uh-huh, el meu treball com a filòsof tal i qual, però després hi ha com una natura meva dual, no? Que òbviament tothom tenim aquestes parts integrades, no? Però a nivell, per exemple, humà, soc molt impulsiu, soc molt natural. I en canvi, a nivell com professional, quan he de parlar, quan he d'argumentar, sí, mostro molt més aquesta cara com reflexiva d'argumentar. Però a nivell humà, relacions, aspectes socials, primer actuo, després penso. Mira el que et diria.
Ens has deixat una mica parats, eh? Ens has deixat... I la Núria?
Sí, jo mateixa també a vegades m'observo actuant sense pensar, malgrat que a vegades costi reconèixer-ho.
Però això també és saludable, és a dir, hi ha moments per tot, no?
Sí.
Estan fent que ens hi amb el cap i això. Ah,
sí. Però si fan que sí amb el cap i no ho diuen, no ho sentim. No, els ulls no ho senten, sí, no?
Sí. És difícil, malgrat que ens agradaria molt, i a mi m'agradaria molt actuar en coherència, m'adono moltes vegades que viure sempre des de la coherència, viure d'acord amb els meus principis, em costa molt perquè vivim ja internament amb moltes contradiccions i després també des del nostre més món exterior també n'hi ha moltes. Uh-huh. I llavors hi ha una lluita sempre entre allò que creiem que hauríem de fer, allò que els altres esperen de nosaltres, allò que realment nosaltres volem fer, allò que ens diem perquè no sabem ben bé si és nostre o ens hem cregut que era nostre, i llavors la importància...
Jo no sé si tant les nostres convidades com potser també Núria, tu ens pots ajudar, si us vindria al cap quines són les barbaritats més grans que fa la gent, i això a vegades ho haureu vist potser amb pacients que heu tingut, les barbaritats més grans que fa per incoherència, pel fet de no posar en el mateix calaix, intentar que es relacionin les nostres emocions, els nostres pensaments i les nostres accions, i a partir d'aquí anem fent coses que no són coherents amb el nostre jo més profund, no?
La primera que et diria és aquella frase d'Einstein tan famosa que diu si continuem fent el mateix no podem esperar resultats diferents. Mm-hmm. Aquesta és una de les primeres el primer punt coix que tenim, perquè moltes vegades insistim en allò que no funciona, insistim en fer més d'allò que no ens ha funcionat, i això...
Una mica amb la línia del que deies, Encarna, del, uh-huh, del pacient aquest que era metge, no? Que va dir, he vist a casa que tots eren metges, doncs jo acabo sent metge. Uh-huh. Algun altre cas o alguna altra situació que heu vist en algun pacient que de fer coses que realment no és el que volia per no haver treballat aquesta coherència?
Bueno, por ejemplo, yo he pensado en barbaridad, he pensado esas parejas que están 30 años juntos, que no se quieren, que se odian, y están juntos. Eso para mí es una barbaridad, por ejemplo. ¿No? Y acuden a terapia para salvar su relación. O sea, acuden a terapia desde la incoherencia ya, y el motivo de consulta ya es incoherente.
Jo us anava a compartir aquest, El món de l'amor o de l'afectivitat de les parelles és on jo he trobat més incoherències.
El que passa que, a veure, que acudeixin a teràpia, és a dir, vol dir que volen modificar alguna cosa, que alguna cosa canviï. Això, en principi, és incoherent, això? Ho consideres incoherent?
És incoherent que jo acuda a una teràpia per solucionar una relación de 30 años que no funciona, ¿no? Como bien decía Nuria y como bien decía Einstein, ¿no? O sea, porque insiste si no funciona. Entonces, precisamente ayer tuve que hacer una intervención un poquito más guiada, no en mi línea de trabajo, pero tuve que hacerla irremediablemente, ¿no? O sea, la pregunta fue, ¿os queréis o no os queréis? ¿No? Y me dijeron, sí. Entonces dije, vale, estamos en coherencia. Podéis argumentar por qué os queréis, y entonces lo argumentaron. Entonces dije, estamos en coherencia, ahora podemos trabajar. Yo también tengo que pensar si ellos están en coherencia o no.
Però, per tant, s'han de posar, o sigui, en aquest cas, el fet d'assistir a una teràpia també és per treure aquestes coses i perquè se'ls hi pugui donar un cop de mà, no?
Claro, evidentemente, sí. Sí.
Molt bé, anem a la música i volem veure com fem aquest camí, no? Ja hem vist que el viure amb incoherència doncs ens aporta dificultats. Veiem que el nostre objectiu de vida és treballar, és assolir, anar guanyant terreny en aquesta coherència, però volem algunes pistes de veure com podem fer aquest camí. Ho farem després de la música. You'll be in my heart, de Phil Collins, ens acompanyarà i tot seguit continuem parlant amb l'Encarna Expósito, la Fina Ferrer, les dues psicòlogues de la Fundació Eduard Ponset i també amb la Núria Benedito i el Jordi Casado, col·laboradors del De Cap i de Nou. Come stop you. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. Listen to them, 'cause what do they know?
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Avui, al De Cap i de Nou, parlem de coherència. Intentem descobrir com augmentar la nostra coherència entre el que pensem, sentim i fem. N'estem parlant amb la Encarna Expositor i amb la Fina Ferrer, amb dues psicòlogues de la Fundació Eduard Ponset. I n'estem parlant també amb la Núria Benedito i amb el Jordi Carretero, nostres col·laboradors. Jordi Casado, Jordi Casado. I el Jordi Carretero...
Amb el Jordi també
tinc
parlem.
Tinc sempre un problema amb els Jordis, eh? No és un problema en si, però sempre dic un cognom per l'altre. El Jordi Carretero, que està a darrere de la vitrina, a darrere del vidre, acompanyant-nos des de control de so, i amb el Jordi Casado, que està aquí a la taula. Jordi no el sentim, el Jordi Carretero no el sentim, però fa molta feina, eh? Fa molta feina. Molt bé, doncs avui parlant, dèiem, de coherència, i sent coherents amb el guió del nostre programa, anem a descobrir què fem, com ho fem per passar d'aquesta incoherència a aquesta coherència que sí volem.
De cap i de nou, el com.
I aquesta seria la clau que voldríem descobrir avui. Com augmentar la nostra coherència personal? Quines estratègies podríem potenciar, Fina i Encarna?
Precisamente en terapia lo que se hace es desarrollar la discrepancia que vive la persona.
Desenvolupar la discrepància.
És sí.
A dir, anem a tocar donde más duele.
Ahí está. O sea, ya... Pero además al máximo, ¿eh? O sea, el objetivo es maximizar, ¿de acuerdo?
Ara espantaràs la clientela, ¿eh?
Bueno, es lo que hay. Sí, hay que trabajar, hay que hacerlo duro, ¿no? Y bueno, la idea es que llegar a ese conflicto interno, ponerlo encima de la mesa, uh-huh, verbalizarlo y llevarlo a la conciencia.
Imagino que el que fem moltes vegades és no vull mirar, uh-huh, no? No vull mirar allò que fa mal, intento evitar-ho, em distrec amb altres coses que em facin allò que dia passa any empeny, i per això el que proposeu vosaltres és dir no, hem d'anar justament a mirar, a tocar allà on hi ha el dolor, o el malestar, ¿no?
Uh-huh. A ver, se hace muy delicadamente y uh-huh, todo es muy individualizado, o sea, cada persona pues tiene su ritmo, tiene su entrada, hay personas muy, ¿no?, de una entrada muy emocional, hay personas de una entrada muy racional, y entonces es un proceso, bueno, pues que se hace al ritmo que la persona va marcando y va dirigiendo, uh-huh, ¿eh?
Cuando una persona arriba, normalment hi ha bé amb una predisposició, si ha fet el pas d'anar fins a teràpia i ha trucat amb un professional, ha quedat amb una hora, ha sortit de casa, quan ha fet tot aquest procés hi ha bé molt predisposat, imaginem, a obrir i a tocar aquell tema, no?
Sí, de hecho el prerequisito para que funcione es que haya motivación. Si no hay motivación es motivo de exclusión, ¿eh? Uh-huh. Ya no poder entrar por la puerta. Uh-huh. La facilidad en nuestra consulta es esa, ¿no? Que ya vienen motivados para el cambio. Lo que no vienen preparados es para algunas cosas. Uh-huh. ¿Eh? Entonces hay que hacerlo pues con detenimiento, con respeto, con ritmo, y ese que pone el acondicionado se pone, si no se quita. Si, ayer pues te dejo la ventana abierta para escuchar la lluvia, te la cierro, toma tú la decisión, ¿no? Todo un enmarque, además, desde el vínculo, ¿no? Lo hacemos siempre, ¿no? Porque nosotros trabajamos desde el vínculo emocional, ¿no? Uh-huh. Por eso trabajamos con Eduard Ponset, uh-huh, porque nos basamos en esto, en la emoción.
Intel·ligència emocional, eh? Una de les pedres angulars del treball que fa l'Eduard Ponset. Un cop tenim traiem tota aquesta situació i la posem damunt de la taula o en la relació terapèutica, què més s'ha de fer després per treballar aquesta coherència?
Vale, una vez ya estamos incrementando el nivel de conflicto interno, la persona empieza a incrementarlo, empieza a verbalizar ese conflicto, empieza a aparecer las emociones, y entonces trabajamos ahí, en la emoción, ¿sí? Y entonces empezamos a cuestionar, a hacer un diálogo, ¿eh?, así como un diálogo filosófico prácticamente, ¿eh?, uh-huh, en ese sentido, sobre, bueno, ¿y por qué esta emoción? ¿De dónde crees que viene? ¿Está en congruencia con este pensamiento? ¿Y lo que hiciste ayer es congruente? ¿Y lo que has hecho hoy te va encajando? ¿No te encaja? ¿Por qué, no? Es continuamente como hacer un diálogo de ponerle a prueba, ¿no? a él mismo, ¿no? Uh-huh. O a ella misma.
Uh-huh. A partir d'aquí, quan s'ha fet tot, quan tot això ha anat sortint, imagino que aquí, quan anem verbalitzant com a pacients, ens anem endreçant les idees d'alguna manera, no? Quan tot aquest treball, a mesura que es va fent, què va passant o quins seran els següents passos?
Bueno, lo que va pasando es que la persona va encontrando su camino, ¿no? Porque llega, esas personas que con tanta incongruencia llegan perdidas, llegan sin significado vital. Y no saben qué les ocurre, pero saben que les ocurre algo muy grave, ¿no? Y que no pueden seguir avanzando, están bloqueados. Y de repente, pues bueno, ellos van encontrando su propio camino y van eligiendo, van tomando decisiones. Mm-hmm. ¿Mm?
Clar, en el meu cas, jo ho faig des de l'enfoc de la família, clar, i llavors...
Treballes molt aquesta coherència des de la família. Mm-hmm. Quins tipus de situacions que es donen, quin tipus de treball o com s'enfoca? Com descobrir d'alguna manera també si a casa estem treballant en coherència o no?
Mm-hmm. Ens trobem amb... O sigui, el rol de pares tampoc és fàcil, no? A vegades, mm-hmm. i moltes, moltes vegades també som incoherents com a pares, no? I llavors... exigim als nens una sèrie de coses que ni nosaltres mateixos estem aplicant o no estem aplicant d'una forma coherent. I llavors aquí moltes vegades ens veiem, no? O sigui, volem dir una cosa, fem una altra i l'emoció va per una altra banda. I llavors és important doncs, que siguem, bueno, seguim la línia també com a pares. I això és un model positiu cap als nens. No? Llavors aquí sí que és molt important, és a dir, si típics exemples que ens trobem en les rutines del dia a dia, no? O sigui, ens posem molt, molt nerviosos quan al nen se li diu és l'hora de la dutxa i no va a la dutxa i llavors o acabem, doncs, siguent bruscos o dient unes paraules que no volem dir, no? Llavors, tot això, estem actuant d'una manera a causa, doncs, d'una emoció o un pensament o una pressió de temps i el que estem donant al fill és una conducta, doncs, brusca o inadequada estem, o que no estem ensenyant el que volem.
Transmetent una cosa diferent de la que volem. Mm-hmm. Doncs com podem fer aquest clec? El que ens comentaves, Encarna, fa un moment, eren tipus de treball més personal de quan una persona hi ha una incongruència que realment fa patir, que et porta fins i tot a anar a buscar el professional. Quan estem, diem, a casa i veiem que hi ha coses allà, que ens fan patir perquè m'acaben traient de polleguera i perquè no estic donant el model que potser voldria, no? I que potser no és una cosa com per anar a buscar un professional, sinó que és un treball més quotidià, més d'intentar viure el dia a dia de la manera més, en aquest cas també coherent, què podem fer?
A veure, primer és important discriminar qui té el problema, és a dir, el nen té una dificultat i el volem guiar, o sóc jo que em sento ansiosa o estic molt neguitosa perquè hem de marxar i no em dóna temps i arribaré tard a la feina, i llavors el problema el tinc jo. Uh-huh. Una mica discriminar qui és el que té el problema inicialment, no? A partir d'aquí aplicarem doncs, una forma de fer o una altra, no? Si sóc jo la que m'estic sentint ansiosa, és important connectar amb aquesta ansietat i poder-ho transmetre al nen. És a dir, mira, és que el que et vull dir és que necessito que recullis això al màxim ràpid possible perquè m'estic posant molt nerviosa perquè arribaré tard a la feina. Si tu li dones una explicació coherent al nen, el nen ho entendrà perfectament, no?
Però aquí cal aquesta respiració que dèiem, no? Imagino quan ens estem movent, quan ens reconeixem moguts per aquestes emocions una mica que ens aclaparen, no? Parar i dir, ep, on t'estic, m'he de reubicar jo, potser, no?
Exacte, és molt important el mirar-se un mateix, no? Perquè el que dèiem, no? La societat o les normes o la pressa que tenim moltes vegades no ens dona espai per aquest parar-se un moment i connectar amb el que jo estic sentint o el que jo vull o el que jo necessito o què és el que li està passant al nen, no? I tot això cal parar-hi atenció, si el que volem és millorar la relació amb els nostres fills, enfortir-la i diguéssim, enfocar-la des d'una altra perspectiva.
Anem a veure també des del carrer que ens diuen avui en els nostres col·laboradors del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona, han sortit al carrer i han fet una pregunta sobre aquest tema complicat d'aquesta coherència emocional, pensaments, acció. Anem a veure cap on t'estira, què és el que estira més, si les emocions o el pensament.
De cap i de nou. L'opinió del carrer.
Vostè actua més mogut pel cap o pel cor?
En les dues coses, el cap i el cor també, eh? Unes coses són per al cor i altres per al cap.
O les dues coses. Hombre, si piensas una cosa, es mala. Si vas a hacer un bien, es el corazón. Si vas a hacer un mal, es a la cabeza.
Ja no ho sé, per les dues coses, a vegades pel cor i a vegades pel cap. Quan parlo, o sigui, per la dona, a vegades parlo amb el cor i a vegades, segons com, ja parlo amb el cap, perquè l'agafaria i l'escanyaria. Sí, de les dues maneres.
Pel cap, pues, molt pel cap és perquè penses molt les coses, el que molt pel cop interactua impulsivament, no?
Jo crec que per el corazón. Si veo a alguien que tiene algún problema, procuro de ayudarlo o de... Yo pienso que es sentimiento, ¿no?
Vale, gracias. Gracias.
Això és el que ens deien des de Sant Andreu. Una mica d'embolic amb això de... Perquè hi havia una persona que deia, escolta, si penso, si actuo des del cor, si actuo des del cor, actuo bé. Si actuo des del pensament, malament. Això ho podem entendre així?
No, jo en principi... o sigui, la importància no és si actues des del cor o des del pensament, tot és vàlid, no? La importància és si realment hi ha una concordància amb això, amb el pensament i l'emoció.
Aquest és el treball clau.
Exacte.
El que passa és que jo crec que el que vol dir la persona del carrer que comentava aquest punt, no? Aquest punt que quan nosaltres escoltem el nostre cor, és quan... realment estem connectant més amb allò que es diu, no? Amb la nostra essència, amb el nostre voler fer bé les coses, amb el que realment és important per nosaltres. I a vegades la nostra ment també ens diu altres coses de si hauria de fer això, si hauria de fer lo altre. La ment a vegades s'entorboleix, es contradiu, s'autojustifica, que avui no n'hem parlat, però així com tots ens contradiem i forma part de que és difícil aquesta coherència que parlem, no? Viure sempre en aquesta coherència, el risc està en aquesta, caure en aquesta autojustificació i autoenganyar-nos. És a dir, si hi ha coses que bé, potser no sóc del tot coherent, però després reconèixer-les, posar-les a manifest, intentar corregir-les, intentar millorar-les, ens dona de si mateix una força que és molt diferent que quan entrem en l'autojustificació, en dir, bueno, tothom ho fa, o no vaig tenir més remei que fer-ho d'aquesta manera, o qualsevol altre tipus de justificació. I aquí és on crec que jo connectava.
De fet, una altra de les persones que han preguntat al carrer que ha fet aquest comentari que cal entendre jo des d'un llenguatge popular, no? És que a vegades la dona l'escanyaria, eh? Cal entendre-ho des d'un allò... Quan ens enfadem,
no? No,
evidentment que no. Però aquest home em deia, quan penso des del cor, o quan actuo des del cor, me l'estimo molt i d'això. Diu, però en canvi, si ho faig des del cap, és que hi ha moments que l'escanyaria. Quan diu això, en realitat estava parlant tant d'emocions en una ocasió com l'altra, que potser és una de les altres coses que tenim també a vegades mal entès, no? Mm-hmm. És a dir, quan jo... m'enfado amb algú, en el fons és l'emoció que m'està embargant allà. Uh-huh. No és el pensament.
Sí, aquí també una vegada més hi ha la controvèrsia que n'hem parlat a l'inici, no? Bé abans el pensament, bé abans l'emoció, hi ha molts autors que diuen una cosa i molts altres que en diuen altres. La nostra experiència vital, gairebé simultani, és el... gairebé és pensament i emoció molt, molt, molt de pressa. Llavors, aquí l'importància és trobar l'enginy de dir què estic pensant, què estic sentint
i està en concordança. I està en concordança, com ens deia la Fina fa un moment. Contacte, telèfon, e-mail de contacte amb el programa i, Núria, ens afegiràs també alguna cosa des del que estem parlant avui.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93-409-2777.
Sí, sí, sí.
Alguna estratègia més que vulguis afegir a això que ens han comentat l'Encarna i la Fina, Núria?
Sí, jo voldria afegir que des d'aquesta part, més des del creixement personal, més des del poder que tots podem aconseguir, que quan realment estem en consonància entre el que pensem, el que sentim i amb el que després diem i fem, que són tots aquests punts, som imparables. I aquí és un punt que crec que és molt important, que podem pensar, bueno, ja està bé, si tothom és incoherent, per a què jo he de fer un esforç de posar-me en coherència jo mateix o jo mateixa? Doncs precisament per viure millor, per ser més feliços, per sentir-nos més realitzats, més en harmonia, més en pau interior i a més perquè en el món, això és en el món intern, serien totes aquestes emocions tan positives que després a la vegada fan que en el món extern, com deia fa un moment, fa que siguem imparables, fa que les coses succeeixin, que nosaltres arribem a tenir converses profundes i sinceres amb les persones del nostre voltant, fa que estiguem en la família, en la pròpia coherència, no des del que jo penso que els altres haurien de pensar de mi o jo fer, sinó des de la naturalitat, des d'aquesta pau, i fa que també permetis als altres també mostrar-se en la coherència. És aquesta suma...
es transmet, s'encomana positivament.
I que, a més a més, doncs, també permet, doncs, en tots els altres àmbits, no? En el familiar, en el de la parella, en el de l'àmbit professional, com quan tu estàs en coherència amb tu mateix, estàs en aquella professió en la qual tu vols estar, estàs amb els tipus de clients amb els que vols treballar, estàs amb els tipus de col·laboradors i companys amb els quals vols treballar, i tot flueix perquè tu sumes, tu aportes, i els altres també sumen i aporten a tu.
Ens fa perdre la por actuar amb coherència? Tu que ets una de les persones que s'ha especialitzat molt en el treball sobre les nostres pors.
Guanyem molt de poder personal i molta confiança quan estem en coherència, i per tant, si augmenta la confiança, disminueix la por, perquè no podem estar... amb confiança i amb por, perquè són antagòniques, no? La confiança realment és una emoció que versa de l'amor. L'amor és l'emoció més potent que tenim nosaltres. Llavors sempre diem, si estem amb amor, no estem en la por. I llavors, per tant, si estem en la confiança, si estem en el poder personal, no estem en la por.
I dit del revés també, quan som incongruents amb la... quan aquest treball de coherència el tenim encara molt pendent o hi hem de créixer molt i estem visquent una dicotomia entre el que estem fent, el que pensem i el que sentim, augmenta aquesta posició la nostra por?
Sí, totalment. Quan estem en aquesta... quan se'ns obre aquesta escletxa de dubtes, de si penso una cosa sento una altra, de paràlisis, de sentiments d'incongruència amb nosaltres mateixos, amb aquesta intranquil·litat, aquest és el camp de cultiu perfecte perquè comencin a aparèixer tots els tipus de pors que sempre venen manifestats per salts. I si, clar, perquè i si deixo la feina, i si faig això, i si dic això, i si passa l'altre, i si tinc un accident, i si venen aquí, i si això surt malament, i llavors aquest és el camp perfecte perquè totes aquestes dubtes, inseguretats que estan doncs, latents, i a més en una societat doncs, com la qual vivim, que també és molt, molt exigent en molts aspectes, ens apareguin tots els i si m'equivoco, i si fracasso, i si, i aquests i-sis que serien infinits i que cada persona els assaltarien els seus.
De fet, aquesta fortalesa que deies que podem aconseguir quan treballem i quan vivim aquesta coherència o anem treballant cap a aquesta coherència, aquesta fortalesa, jo ara pensava, fa un moment ens dibuixaves aquell puzzle, no, l'encarna, ens dibuixaves aquest puzzle en el que, clar, quan les peces encaixen, tot l'entramat del puzzle s'aguanta amb més solidesa, no? És com que no... que unes se sostenen a les altres i allò té una altra densitat, té una altra... es sosté per ell mateix, no? Pausa per publicitat i el Jordi, ara que ho digui bé, Casado, ens pot afegir també alguna altra estratègia per treballar aquesta coherència.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Doncs Jordi Casado...
Pensant un petit truc, que pots dir... I els Vinga. Jordis. Avui ens acompanyen els Jordis. Hi ha un plural i la gent ja ens té tan familiaritzats.
Això també és veritat, és veritat. Tot queda a casa,
exacte.
De cap i de nou i els seus Jordis.
Exacte, i els seus
doncs
Jordis.
Un dels Jordis ara ens diu alguna estratègia que podem utilitzar.
Vinga. Bueno, el que us he plantejat, mira, el punt de partida meu, dic, va, anem a seguir com el guió, i he dit, avui l'agafaré. Quin punt de partida us vull compartir? Què ens mou? Que és justament rescatant una miqueta la introducció que hem fet del programa, no? Què ens mou a les persones? I sí, és cert, cada cop més evidències i estudis han separat, potser al principi, una part de pensament, una part d'acció i una part d'emoció. Llavors, l'objectiu meu és, ostres, hem d'integrar. Una persona serà més potent, una persona serà més completa, o, com diuen molts coachs, trauràs el millor de ti, la millor versió de tu, que és una frase molt... Quan integris aquestes tres dimensions. Sí que, escoltant el programa, m'ha vingut una idea que no la tenia, i dic, no sé si us en recordeu, segurament sí, ho hem estudiat, que ens parlen de que tenim tres serveis, les persones. Uh-huh. Que és el servei animal, el servei racional i el servei emocional. Que la primera vegada que ho vaig llegir i vaig entendre, vaig copsar aquesta reflexió, dius, és que és veritat, hi ha com una vessant integradora que ens permet com no pensi sinó actua. Un incendi, uh-huh. un autobús que està a punt de marxar i tu corres i no valores. A veure, la lesió de m'he cuidat...
El cervell reptilià.
Reptilià, no, molt bé.
El cervell reptilià.
Molt bé, exacte, Oriol, el cervell reptilià. Uh-huh. El cervell racional, dona'm eines per això que estic pensant. Uh-huh. Que quan no ho pensem bé o són pensaments tòxics, ratllades, el que vulgarment diem ratllades. Uh-huh. Aquí sí que tenim treball, aquí tindríem que veure intensitats, si és d'un psicòleg, si és d'un terapeuta... Vale? I després tenim un servei emocional, uh-huh. que potser, ja sabem, ho hem dit en programes, des de finals del segle XX, Daniel Goleman va tornar a reclamar doncs, una visió i una atenció cap al sistema emocional, que ara és molt treballada i molt desenvolupada. Uh-huh. Jo, en comptes de donar-vos un com, he dit, mira, què ens genera la coherència? Què ens pot generar una persona viure amb aquesta coherència si hi ha un treball, si hi ha un acompanyament?
Què guanyarem?
La primera expressió que m'ha sortit és satisfacció personal. Uh-huh. O sigui, quan una persona pensa o sent, m'és igual la direcció d'on neix, jo vull ajudar la gent i acaba fent aquesta acció, el seu treball està dedicat a l'atenció de les persones, al creixement, al que sigui, és que nota satisfacció. Un altre moviment, esforç, connexió, perquè clar... Si hi ha un pensament i no està acompanyat de vegades d'una acció, aquelles persones que jo no em llenço a la piscina o jo no ho tinc clar, no faig res, quan hi ha una acció, hi ha hagut un esforç de temps, de dedicació, de motivació, del que sigui. És aquesta motxilla que anem agafant i hi ha hagut la paraula esforç. Hi ha una també que jo crec que hi ha credibilitat. Quan una persona sent, actua i pensa d'una manera coherent, hòstia, aquella persona és com creïble, que justament amb els temps que corren, amb les notícies que corren de vegades, tindríem que tenir un treball molt més de coherència per la credibilitat nostra.
De fet, ens enlluernen en el bon sentit, quan veiem una persona que dius, mira, que transmet aquesta
com
coherència
llum,
o que transmet aquesta, sí, aquesta integritat,
us
diríem,
no? No ens eclipsa, al revés, ens enlluerna. Seria com un bon model a seguir. I molt bé el que hem dit
de... I a més ens interroga.
Correcte.
Quan una persona és capaç d'afrontar segons quines coses, que dius, ostres... Quins nassos que té, en el bon sentit, no? De dir,
molt.
Però veus que perquè justament transmet aquesta fortalesa que comentàvem.
Dos més, i un l'ha dit la Núria, és que és veritat, disminueix la por. No hi entenc gaire, però és que és cert que allò que transmet o aquella energia, una persona sembla que ha disminuït la por, i això no vol dir que no en tingui, però disminueix potser aquesta coherència. I sobretot un amor personal. És que és veritat, és aquest sentit vital, una trobada personal de dir, ostres, estic, com dèiem al programa, ubicat. Doncs això sí que és una cosa que no tant avui hem treballat els coms, Oriol, però li diem a la gent, si trobes, si t'apropes al món de la coherència personal, mira quins beneficis, eh?
Val
que és la
pena.
Pregunta que teníem avui, val la pena.
Val la pena. Oriol, ara bé, com podem saber fins a quin punt som coherents o no? És a dir, hi ha persones que saben de dir, sí, hi ha un tema que si parlem de coherència, hi ha un tema que em fa mal de seguida, que ja sé per allò, però moltes vegades diem, home, no, jo em sembla que més o menys sí, però fins a quin punt puc mirar-me i avaluar, diagnosticar a mi mateix fins a quin punt sóc coherent o no, o en quin punt està, on són les meves incoherències per treballar-les? Com ho podríem fer?
A veure, aquest punt que comentes és molt, molt important, perquè una mica recollint el que heu dit en anterioritat, o sigui, tots som incoherents, no?, i tenim moltes contradiccions internes, però el fet de poder-ne ser conscients, de poder-nos diagnosticar si realment hi ha una part que estem sent més incoherents, és el principi d'aquest camí. És a dir, que el poder ser coherents, el poder ser capaços d'analitzar si estem sent coherents o no, és el primer pas, a dir, val, doncs, sí, aquí estic sent incoherent, però cal aquest temps, aquest espai per analitzar-nos també nosaltres mateixos, intentar ser sincers amb nosaltres mateixos.
Com ho podem fer? Un oient que vulgui fer-ho avui, què ha de fer?
Mira, jo...
Vinga.
Sí, sí.
Si me dejáis,
sí,
me permitís.
Home, i tant que sí, que, por favor.
Yo hago algo mucho en terapia, que es que les digo algo muy simple, básico, y además de primero de psicología. Ponme quién eres, pero quién eres tú desde ti. No quién eres tú desde los demás. Uh-huh. Y creo que eso es el principio...
Y escriure-ho.
Sí, sí, y a mano, ¿eh? Nada de hacerlo ordenador.
Res.
Y res de email. Te lo envío por email, no. Aquí, a mano, en un papel. Y para mí es el principio de encontrar la coherencia.
¿Qué surt cuando la gent escrivim què soc? Fa així amb la mà. Ui,
que sale muchas cosas. Lo primero que te dicen es qué difícil ha sido. No me imaginaba que esto fuera tan difícil. Después te dicen, oye, han salido cosas que yo no sabía que yo me veía así. Han salido cosas que se contradicen. A mí me ven de una manera, pero es que yo me veo así, ¿no? Esto soy yo, ¿no? Y es ahí donde también empezamos a trabajar, ¿no? Porque claro, si yo soy incoherente socialmente, o sea, yo lo muestro socialmente, ¿no? Al final, claro, yo te doy un mensaje también. Y entonces te recibo un mensaje tuyo.
¿No? I acabo creient-me la pròpia mentida, no?
Exacto, sí.
Per tant, un consell que ens dona seria això, agafar un paper, qui sóc jo, des de mi mateix.
En la línia que diu, igual, també paper, agafem el boli, res de mells, i preguntar-li a la persona, que es queden sobtats, si no tinguessis por, escriu ara mateix, disposes de tot el temps del món, ets milionari, no tens cap pega de res, què faries? Amb la teva vida, què faries? Ui, oi, pues això no m'he plantejat, Jordi, o puc anar al lavabo? Però no,
doncs escolta, deixem aquestes dues preguntes a l'aire, i a veure doncs cadascú
que vagi surt. Trobant, sí.
Després què fem amb aquests papers així molt ràpidament?
Jo me'ls llegiria primer un altre cop.
Rellegir-los i tenir-los com a nòxim,
com,
sí, no?
Com a brúixola.
Com a brúixola. Sí. Molt bé, doncs la brúixola del temps ens diu que estem al final de tot el programa. Anem a descobrir si hem donat resposta a la pregunta que avui plantejàvem, com augmentar la coherència entre el que pensem, sentim i fem.
No he tornat a acabar el puzzle. Quina ràbia. Sembla com la meva vida. Notes incoherència en la teva vida? Lluites entre la moral, les regles socials, els desitjos personals i trobes que no et sents satisfet i que no encaixen totes les peces? Amb consciència i treball podem, a través de les emocions, arribar a un camí de coherència, acceptació o posar les peces del puzzle al seu lloc. Quan les coses van per la seva banda i no es troben, cal aturar-se i connectar-se al nostre món intern. Adquirir pau, satisfacció, afrontar els obstacles amb les eines que calguin, ens donarà una resposta coherent. Qui sóc? Què vull? Què sento? Escolta't, connecta't. Què et mou per dins? Així podràs deixar sortir tota la teva autenticitat.
Moltes gràcies, Jordi. Encarna Expositor, Fina Ferrer, amb dues psicòlogues de la Fundació Eduard Ponset. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a tots els que ens heu seguit. Fins al proper De Cap i de Nou.